temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga Híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns en Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tu ho diràs amb Gerard Baller.
Dos minuts per sobre de la mitjanit, ara que som en l'última aturada de seleccions de la temporada i que fa ja gairebé 4 mesos que Vitor Roque va aterrar a Barcelona, volem parlar una mica del davanter brasiler. Tinc en línia el seu representant, André Curí. André, bona nit, buenas noches.
Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal todo? Te tenemos en Brasil.
Sí, yo en Brasil, un saludo especial a todos en España. Y nuestro pueblo de Cataluña también.
Te llamamos ahora que hay el parón de selecciones para comentar un poco cómo está Vitor Roque, especialmente después de estos primeros meses en Barcelona. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que Vitor está muy feliz con la oportunidad de poder vestir la camisa del Barça. Está en una situación físicamente muy bien de momento. Muy fuerte mentalmente y obviamente esperando minutos para que pueda demostrar estas cosas en campo. Le gusta mucho el trabajo de Xavi, le respeta mucho y así está, trabajando fuertísimo, entrenando súper bien y esperando las oportunidades.
¿Estás satisfecho con su integración, él? Porque no es fácil venir de un país como Brasil, aterrizar aquí en Cataluña. ¿Estás satisfecho?
No, yo creo que todo anda muy bien. Está muy... Obviamente, cuando llegó físicamente estaba un poco abajo. Después, día a día se fue mejorando. Hoy está muy bien. Y mentalmente también, que es lo importante, estar mentalmente muy fuerte. Y bueno, tú lo ves, que cuando le da un poco de minutos, siempre está haciendo cosas, mismo jugando a veces fuera de posición, pero está ahí para ayudar, y es un soldado que está pronto ahí para ayudar al club, lo que sea.
Dices que esperabas, o que está esperando minutos, no sé si esperaba jugar más o entiende la situación, Vitor.
No, Vitor entiende la situación, obviamente, nosotros que cuando está fuera también no es lo mismo que cuando tú estás dentro. Yo entiendo a Xavi, más obviamente que yo creo que algunos partidos ahí se podía meter un poco más, pero bien, ahí vamos.
Hablabas también, André, del factor mental, no sé hasta qué punto es una presión para Vitor lo que se pagó por él, ¿no? Esos 30 más 31, ¿eso pesa de alguna manera?
No, porque la operación de Vitor es una operación muy buena para Barcelona, te explico por qué. A día de hoy Barcelona ha salido de sus cofres 10 millones de euros hasta hoy. Y hoy Si Barcelona dice a cualquier club que quiere ganar 50 millones de euros y repasar lo contrato, ahí hay una cola de clubes para quitarlo. Entonces, es un gran negocio para Barcelona, porque qué negocio, tú metes 10 y puede tener un gano de 50 millones. Sí. Y Barcelona puede pasar esto hoy. Después, esta es una mensaje que se queda un poco distorcida, porque son 30 millones y los otros 30 es el jugador juega y juega mucho. Sí. Si el jugador con esta edad juega y juega mucho, vale 200 millones de euros, 250. Entonces ahí no es un problema. Entonces la verdad que el jugador cuesta 30, de estos 30, Barcelona ha pagado hasta hoy
10.
Y hoy hay una cola de clubes para que se quiera, sí. Barcelona, si tú quieres repasar esta posición, te pago 50 encima.
Entiendo que eso de los 10 que comentas, André, es porque el Barça lo está pagando a plazos.
Sí, porque cuando firmó, después de 3-4 meses, ha pagado 5, y ahora en febrero ha pagado 5 más. Es una operación espectacular al club. Ojalá que todas las operaciones fueran como esta.
¿El resto lo tiene que ir pagando cada cuándo?
A cada 6 meses, 5 millones.
Hasta llegar a los 30 que se dicen que son fijos, ¿no?
Sí, los 30 fijos, pero hoy por hoy... hay gente que te da 50 para que tú repases esta posición.
Cuando dices que hay equipos que te dan 50, ¿es que hay equipos que, por ejemplo, querrían a Vítor por 50?
No, que Barcelona, tú has gastado ¿cuánto? 10. Te doy los 10 que has gastado, asumo el compromiso futuros y te doy 50 de ganancia. O sea, tenemos 10 operaciones de estas, ya solucionamos el problema del club.
En cuanto a los variables, André, que tú también hablabas, son variables asequibles, los acabará pagando el Barça, decías, en función de si él juega mucho, ¿no?
Bueno, para pagar estas variables tiene que ser titular. Y si es titular, un 9 de Barcelona con 20 años vale 200 millones de euros.
¿Y es en función de minutos, de si gana algún galardón como el Balón de Oro? No sé un poco por dónde van esos variables.
No, yo creo que 1 millón por Balón de Oro, 2 o 3 millones entre los 3 mejores de FIFA, y lo restante tiene que jugar, creo yo, no tengo una certeza, pero creo que son 50% de los partidos a cada año. Sí. Y se paga por año, no se paga de golpe. Entonces es una operación larga para 5 o 6 años y Vítor llega con un saldo muy atractivo para plantilla, porque es un saldo de un jugador que acaba de llegar, y es lo mismo que tú a fichar un jugador de 28 o 30 años que viene a jugar en Barça y que tiene un saldo alto. Esta operación, que tú fichas un jugador libre con un saldo un poco más alto, es lo coste de la operación de Vítor Roque. Sí. Porque Vítor Roque tiene 19 años y es activo del club, patrimonio del club.
Entonces puede asegurar, André, que la temporada que viene va a jugar en el Barça. Se habla de incluso de salir cedido, va a jugar en el Barça.
No. ¿Cómo va a salir cedido?
Perfecto, queda clarísimo. Me gustaría preguntarte también si hay alguien que tenga buena relación o una relación un poco más estrecha con Vítor en el vestuario, si se ha apoyado en algún futbolista o en alguna persona en estos primeros meses.
No, le encanta todo el vestuario, obviamente que con la gente más joven se tira un poco mejor porque son más abiertos, pero a él le encanta a todos y está viviendo momentos muy especiales y lo mejor está por vivir.
El año que viene, André, llegará otro joven brasileño, tendremos la competencia Endrick Vítor Roque en Barcelona y en el Real Madrid. Imagino que me dirás que el Barça saldrá ganando, ¿no?, en este duelo.
No, yo tengo mi opinión. Yo creo que Vítor es un jugador completo. Y no solo yo que digo, es Romario, Rivaldo, son personas así. Y yo creo que Barcelona está muy bien de número 9 para temporada 2025. Nosotros no tenemos que preocupar con Endrick y sí con Vítor, y también, y yo creo también una opinión que podemos también pensar en fichar a Messino. Este sí, este junto con Víctor aquí, creo que va a traer mucha felicidad, ¿no?, a todos los clubes. Voluntad hay, más sabes la situación del club, ¿no?
Claro.
Entonces, voluntad hay.
Te hago un par más, André. El Madrid no deja escapar, o la sensación desde aquí es que no deja escapar ningún brasileño desde que se le escapó a Neymar. Tú que participaste de la operación, ¿crees que Florentino Pérez y el Real Madrid llevan eso un poco clavado o no?
Ah, sí. Lo mayor ejemplo de esto es que, obviamente, a Vinicius fue muy traicionado por su agente Frederico Pena, que es un tío que mostró que no tiene ningún tipo de valor, pero si no fuera traicionado, Vinicius jugaría en Barcelona, además porque es culé. Y después, cuando nosotros vamos por Rodrigo, luego después que fuimos traicionados por los staff de Vinicius, Real Madrid vente como loco y también fichan a Rodrigo, que era un jugador muy semejante a Vinicius, de la misma casi de la misma posición y sin pasaporte europeo y con cantidades muy fuertes para aquel momento. Entonces esto muestra que lo de Neymar siempre va a estar ahí. La verdad es que ellos estuvieron con Neymar por un detalle y se manejaron mal y perdieron el jugador, pero yo hoy apostaría todo por Esteban. Yo creo que Esteban puede ser un otro jugador muy parecido con él.
Pues queda clarísimo, a ver si le hacen caso desde el staff y si la economía lo permite. Mira, hablando del staff, Víctor es partidario de que siga Xavi. Has hablado muy bien, o habla muy bien, dices, Víctor, de Xavi. ¿Cómo ha vivido su dimisión o esa intención de dejar el club a final de temporada?
Bueno, fútbol es muy largo todo, ¿eh? Si ganamos la Champions League, Xavi tampoco se va. Entonces, vamos a dejar las cosas pasar y a mirar, porque este año no nos vale bien la Champions, ¿eh?
Usted sabe que si Barça gana la Champions, Xavi no se va, ¿eh?
Sí, ojalá. No, yo creo que es muy claro que no se va, porque Xavi conoce el club, es un gran entrenador. Obviamente, estamos sacando... tenemos muchas lesiones en la plantilla y bueno, Víctor podría, si el club está muy fuerte económicamente, podría llegar en julio, no llegó en enero, que es mucho más difícil. Y bueno, ahora son cinco partidos que si tenemos ahí un poco de suerte también, podemos llegar a Wembley y ojalá salir campeón.
Te hago la última, André. En el verano hay la Copa América. Supongo que Víctor tiene esperanzas, ¿no?, también de jugarla, pero claro, tiene que tener minutos y demostrar que puede estar.
Sí, obviamente que tenemos que tener paciencia y trabajar, porque obviamente ahora data FIFA, Víctor tampoco está en la selección y podría estar, porque como no tiene minutos aquí, no tampoco consigue desarrollar los temas de la selección, que creo que es muy importante para él y para el Barcelona también. Mas vamos ahora a momento de trabajar, paciencia, esperar la oportunidad y bueno, hacer lo que hace él cuando entra 10 minutitos, 12, 13, 15 y lo hace bien. Eso es lo más importante.
André Curi, muchísimas gracias por atendernos una vez más aquí en RACU. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona.
Okay, un abrazo a todos en Cataluña y buen fin de semana.
Igualmente, buenas noches. Pràcticament un quart d'una, André Curi, el tu diràs, repassant una mica com han estat aquests primers mesos de Vitor Roque a Barcelona. Ha dit Sape que el Barça ha pagat de moment 10 milions,
Sí.
10 milions d'euros per Vitor Roque i que cada 6 mesos...
De manera fraccionada ho va pagant.
De manera fraccionada va pagant 5.
5 milions fins arribar als 30, sí, després dels variables.
No s'ha fet riure?
Home, el què, Àngel, el què?
Que hi ha equips que pagarien, li donarien al Barça 50 milions...
Sí, jo crec que...
I es faria encàrrec dels 50 que li falten? O sigui, que ja val 100 milions, el jugador?
Jo crec que ha vingut a dir... No, bueno, jo pel que entenia mentre ho deia, que assumirien el que el Barça encara ha de pagar. Com
no, 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 no. Assumirien el que encara ha de pagar, que són 40 quilos més. I sí, li donarien 50. 50 al Barça.
No, o però al Barça, ha... Barça li falten 50 per pagar, Àngel. Si n'ha pagat 10...
Bueno, per això. Si complixes variables.
Sí.
Val, però li donarien... El Barça n'ha pagat 10 i li donarien 50 al Barça.
Vaja,
i a més pagarien el que li falta pagar al Barça.
Jo crec que ell ha volgut dir...
Si el Barça hagués de fer net amb això...
Si el Barça hagués de fer net, hauria de pagar-ne 30 segur, perquè aquest sí que no te'ls trauria ningú, i ell ha volgut dir, no?, que encara hi hauria algun club que en posaria 50.
Com que te'n faltaven 50, el que jo he entès és que hi hauria clubs que hi hauria una llista per un noi de 19 anys per pagar el que li falta al Barça a l'Atlético Paranense.
Bé, jo no ho he entès, això. Jo he entès que li pagaria al Barça 50 milions i el club que el vulgués, a més, pagaria la resta que li toca, que li falta al Barça. Això és el que he entès jo, perquè si no el valor del futbolista és el mateix i ho ha venut com que ara ja val més i no juga.
Més la comissió.
Escolta, i seguix, ja no seguix cobrant del Barça, no?
No. És un representant...
No, com parla en propietat també, parla tenemos i... Saps?
Sí, se sent del Barça una mica, no? Ell, del sentit del Barça.
Ell ha fet el camí invers a Deco.
I
ell estava dins del club i s'han anat cap a fora.
Vinícius és culer.
Sí, això.
Ho era, probablement ho era. Perquè ara no crec que ho sigui gaire, no?
Vale.
Sí. Probablement ho era. Que estava fitxat pel Barça o aparaulat, això... Sí, ho ha reconeixer Gerard Piqué, també, i crec que... Vull dir, és públic i notori, no és que ho hagi dit André Cuní, ho ha recordat, però vull dir que ja se sabia.
A més, hi va haver, ja explica una traïció de per mig, quan ja ho tenien tot tancat amb el Barça, de Federico Pena, que és aquesta persona que se'l va endur cap al Real Madrid i que a més em sembla que era el padrí del jugador, vull dir que tenien un parentesc amb André Cury, vull dir que hi va haver una traïció a nivell també familiar en aquella operació, és a dir, que Cury ho tenia fet amb el Barça i Pena se'l va acabar enduent al Real Madrid.
Sí. I a
quins brasilers ha portat Cury?
Aquí a Mar? Aquí a Barcelona? Sí. Hosti, no tinc la llista.
Perquè l'Edmilson i tots aquells, no?
Ell comença aquí amb l'operació Neymar, és dels primers que ell participa perquè Neymar acabi decidint-se pel Barça i després acaba entrant arran d'allò també, acaba entrant a l'estructura tècnica del Barça com a observador del club al mercat sud-americà.
Sí.
Era com el secretari tècnic de...
Ell va estar també... Qui era aquell migcampista que va fitxar el Barça que se'n anava a Valladolid després que no va jugar?
Sí, hauria de ser el Mateus.
Mateus
Fernández.
I un lateral dret, no?
Sí, Douglas.
El Mateus, que és el que està a l'Eibar.
No sé on para ara. Mira, podríem mirar-ho, si vols.
El que està a l'Eibar és el Mateus, crec.
És el Mateus, a l'Eibar.
És el Mateus.
Sí.
És el migcampista que està a l'Eibar,
sí.
Mateus Fernández, sí.
Està jugant, sí. Juga tots els partits.
Sí,
sí. Sí.
A veure...
Sí.
A mi em surt que està jugant al Brasil, però potser m'equivoco, eh?
A l'Eibar n'hi ha un que es diu Mateus, ara, no sé.
No. Sí, doncs jo penso que és aquest, No sé.
A mi el que em surt és que està jugant al Bragantino de la primera divisió del Brasil.
Sí. Jo crec que ho vam
fer ahir,
eh?
Sí, vaja, vull dir que... Bé, de fet, està jugant o... Juga poquet, també, eh? No juga gaire.
Ha estat voltant...
I havien perdut la pista,
per equips brasilers.
Sí, Palmeiras... Que... Mira, va jugar l'equip de Vitor Roque, l'Atlético Paranaense, Palmeiras, i ara ja pertany al Bragantino, que diria que és això, un club de la primera divisió... que vol, no sé si és la... Sí, crec que és la màxima divisió.
El del Barça, que és Mateus Fernández.
Sí.
Aquest del Leibar és Mateus Pereira.
Veus? No és el mateix. No, doncs al Brasil el tenim. Sí. En qualsevol cas, volíem parlar una mica amb André Cury per veure com anàvem en aquests primers mesos de Vitor Roque. Jo crec que és aviat encara, i ja sé que ha jugat uns quants partits, però crec que aquesta temporada és una mica de sucre per valorar i per fer una afirmació definitiva. És veritat que ha jugat poc i que en els últims partits, no?, en els partits decisius, encara ha jugat menys, que això sí que encara té més significat, no?, per el dia de l'Atlètic de Madrid. testimonial, el dia del Nàpols també, vull dir que és testimonial aquests pocs minuts que li dona Xavi, i tenint en compte que Ferran Torres està lesionat, que quan torni Ferran Torres, clar, no sé, no, s'hauran de repartir els minuts i encara serà més difícil que jugui.
És que el Barça, entre Lamine, Rafinha, Ferran Torres, Joao Félix i Lewandowski, doncs té molta feina i tampoc, clar, com que Lewandowski habitualment no és un jugador que canviï Xavi o que no el faci jugar o que el faci descansar i el pugui posar en aquesta posició, doncs ha d'anar alternant, no hi ha Ferran Torres o Rafinha està tocat, el posa 10 minuts en aquesta posició que no és realment la seva, segurament, almenys pel que hem vist, però jo crec que és aviat, efectivament, jo crec que és aviat, no treure conclusions, jo no les trauria, jo, que no el conec gaire, no ho sé, els que el coneixen molt i l'han seguit i l'han vist i això, doncs segurament ho tenen molt clar, però jo ara mateix no ho tinc tan
clar. He de dir que el que he vist d'Hendrick, sí que és veritat que és un jugador diferent tot això, però tampoc és que... És que és molt jove, eh? Estem fent anàlisis de jugadors molt joves i que... Però tampoc és allò que m'hagi enamorat, eh? Probablement és més potent i tot això, però tampoc és que digui, ostres, és que aquest serà la bomba. No,
sí, però
no.
Quan veus a la mini, veus a Cobercí, veus una altra cosa, no?
Clar, sí. És que t'anava a dir precisament això, i tenen la mateixa edat, més o menys, els dos...
Clar, és veritat que jugar com a referència, que vingui com a golejador, sempre és molt més complicat. També no, s'ha de tenir en compte.
L'error a vegades també...
Home, no té un escenari fàcil, eh? No té un escenari fàcil, eh? No. Però també crec que és veritat, que ho té difícil, ho té complicat, però tampoc m'ha donat la sensació que el Xavi tingués molta predisposició a posar-lo, eh? Saps què vull dir? Sí que l'ha posat. És veritat que hi ha hagut moments que fins i tot, hòstia, i a més ha marcat algun gol i tal, i no sé què, però és veritat que partits importants, doncs, no ha tingut pràcticament participació, no?
Vull dir, posat a Marc Guiu de titular abans
exactament.
Sí.
Per cert, és molt jove. El que sí és cert, que no sé qui va ser que el va definir mal, que sembla que els controls no són de brasiler.
Sí. Li costa aquest primer control.
Jo crec que la principal virtut, i encara li hem de veure més coses, no? Hem de tenir paciència, com ara estàvem dient, i no comparar-lo com havíem fet al Brasil, que Ronaldo Nazario, coses d'aquestes, oblidem-ho, deixem-li temps, i crec que la virtut que li hem vist de moment és que és bon rematador, no? Més que fantasia, sí, més que generador, més que control, més que, no? Rematador, que en els partits aquells dos que va participar, que pam, va tenir un només entrar,
sí,
que va marcar un... Però,
també és veritat que ha jugat
a partir d'aquí, ens falta...
Deu haver jugat la meitat dels minuts en una posició que no és la seva.
No, però igual aquesta posició de punta més referència i això no l'acabes de veure bé, perquè a més és jove i sembla que el cos no sigui un gos molt impressionant. Podria fer una mica el que feia Villa i el que feia Eto'o, no? Que jugar una mica en banda, perquè també a Villa quan va arribar, a Villa sí, però després quan va anar en banda llavors arribava i tal, i a la millor si li troben aquesta ubicació que es pot anar espavilant ahir, es sumaries a Lewandowski, doncs sumaries gols de Lewandowski, sumaries gols que segurament golejador ho és, segurament, almenys fins ara ho ha marcat.
Bueno, va, una pregunta maliciosa. Entre Marc Guiu i Vitor Roque, veient el que han fet un i l'altre, en qui vos quedeu?
Com a delanter centro, jo... És que jo no veig a Vitor Roque com a atacant referència, De dir, en lloc de Lewandowski juga Vitor Roque. Jo aquí en aquesta posició no el veig. Ara, potser el veig una mica més desplaçat cap a l'esquerra.
Que poden jugar junts, per tant, no?
Jo crec que seria un bon segon punta, però és que el Barça no juga amb dos puntes.
No, i quan parlàveu de que pot jugar a banda, és veritat que pot jugar a banda perquè està Lewandowski, que és difícil que jugui ell, no? Però, hòstia, quan torni el Ferran, ho hem parlat moltes vegades, el Ferran pot agradar més, pot agradar menys, però el Ferran cada any t'ho mira els gols, és golejador. Ferran fot gols. I a vegades gols decisius, importants. Per tant, no ho tindrà fàcil per jugar,
és que estava lesionat Ferran Torres, estava lesionat Joao Félix, vull dir que, i en aquell moment sí que va jugar, és com a fer els gols, però quan tornin tots, sort que va aprofitar la finestra per marcar un parell de golets i per jugar una mica, però quan tornin tots ho tindrà complicat. Per cert, deixeu-me...
qui millor ho pot veure és l'entrenador, que cada dia el veu entrenar, sí, i el veu participar i sap de la qualitat que té.
Sí, deixeu-me rectificar, hi ha hagut tants brasilers, sap, al Barça, que Matheus Pereira va jugar 2 anys al filial. Escriu al Ferran Martínez i a bon nivell, ara està a l'Eibar, com bé dius.
Ah, vale, és aquell, sí.
Aquest és el que van al Calcio, no?
Sí, és el de l'intercanvi amb la Juventus, amb Alejandro Márquez, que, vaja, els tractes amb la Juve que hi van haver, no? Artur Pjanic, etcètera, etcètera. Ja sabem tots de què parlem.
L'altre Matheus és aquell que va arribar, no?, com havia amb l'estela d'un pivot defensiu que havia de ser el nou Busquets i no va acabar apareixent més que per jugar uns minuts, em sembla, un partit amistós.
Vaja, va ser més notícia als jutjats, perquè
jutge... Abans li va rescindir el contracte directament.
El jutge va rebaixar la indemnització.
Sabem com ha acabat allò? No ho sabem, això, eh?
El jutge va rebaixar la indemnització, em sembla que el Barça va haver de pagar uns 700.000 euros, aproximadament, per aquesta rescisió del contracte unilateral.
O sigui, que un club pot rescindir el contracte, vas al jutjat i en lloc de pagar 3 milions ens en pagues un.
Mira,
pot ser molt
7,7 inicialment havien condemnat el Barça i va acabar pagant 700.000.
És veritat que crec que Matheus va presentar un recurs i sí, potser, mira, no sé, però vaja, de moment la notícia que tenia jo és això, que havien rebaixat la indemnització. 4 minuts i 2/4 d'una. 2 minuts de pausa i de seguida tanquem tertúlia amb una notícia trista. Ahir ens acomiadàvem de Manuel Ruiz de l'Opera. Ara l'homenatjarem i recordarem la seva figura com cal. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
¿Has visto la nueva Ford Courier? Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nueva Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail e-Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Tu ho diràs. Amb Gerard Baller.
Dos i 2/4 d'una, tu diràs, RAC1, la tertúlia dels diumenges amb els habituals, amb el Pich Alonso, el Jordi Roula i el Dani Solsona, també el Roger Saperes. Ahir el tu diràs explicàvem, com dèiem, la mort de Manuel Ruiz de l'Opera, i avui sap que ha començat la seva vella.
Sí, va morir la passada matinada al seu domicili, víctima d'una diverticulitis. Des d'aquest matí, com deia, centenars de persones relacionades amb el món del futbol, també de l'esport, el Betis, evidentment, s'han acostat fins al tanatori C30 de Sevilla per acomiadar l'expresident del Betis. Demà s'ha de fer la cerimònia de comiat i l'enterrament o incineració. Avui, evidentment, moltes reaccions des del Sevilla, el gran enemic esportiu, sí, de Manuel Ruiz de l'Opera, fins a antics jugadors, el club del Pizjuán, per exemple, exemple, ha fet una piulada. El Sevilla transmite su pésame por la muerte de Manuel Ruiz de Lopera a toda su familia y allegados y al beticismo en general. Descanse en paz. També l'ha recordat de Nilsson, a qui Lopera va convertir en el seu dia el 97 en el jugador més car del món. Va pagar per ell llavors 5.000 milions de les antigues pessetes, 30 milions d'euros al Sao Paulo. Ha dit avui a través d'Instagram: nunca olvidaré lo que has hecho por mí. En el momento más difícil de mi vida personal me has dado tu apoyo y no me olvidaré jamás. Mis sentimientos a los tuyos y descanse en paz.
I pels qui no el tinguin molt present, Sape...
Doncs mira, va ser el màxim accionista del Betis des del 92, president durant 10 anys, del 96 al 2006. Abans havia exercit altres càrrecs al Betis i després es va voler vendre les seves accions i el procés va acabar en mans d'un jutge. És el president amb més partits en el càrrec, 469, i segurament amb més èxits. Va guanyar la Copa del Rei el 2005, aquell mateix any classifica l'equip al Betis per la Champions, juga la Recopa la 97-98 i en 4 ocasions va disputar la Copa de la UEFA, 95-96, 98-99, la 2002-2003 i la 2005-2006. Va viure 2 ascensos, el 94 i el 2001, el primer encara com a conseller delegat, i dels descensos del Betis del 2000 i el 2009. El 98 va impulsar també la remodelació de l'estadi i un cop acabades les obres va fer també que l'estadi dugués el seu nom.
Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, lleva mi sangre. Y esa sangre se la doy yo a los Betis y a todo el Betis y al beticismo. ¡Viva el Betis! ¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los béticos! Porque en el día de mi santo, que es hoy, el beticismo ha votado mi nombre para poner el estadio y no lo voy a olvidar nunca.
Inigualable, Manuel Ruiz de Lopera, la caja de herramientas,
la caja de herramientas, sí, sí.
Al Benito Villamarín. I acabo amb un parell de documents, jo diria que imprescindibles. Gerard, el primer, aquest 8 de maig del 94, discurs de Lopera després d'una victòria contra el Betis que certificava l'ascens a primera del seu equip.
Yo entrego a usted un Betis libre, limpio, en primera.
Un dels discursos,
Lopera,
sí, sí. Aquell estàvamos en la UBI també de Lopera, evidentment que hi ha molts documents, i acabo amb un altre per mi imprescindible. Halloween 2001, a 48 hores de jugar un partit, a Lopera li arriba que tota la plantilla està celebrant una festa al domicili d'un dels jugadors de la plantilla, de Benjamín. Ell i Juan de Ramos, que era l'entrenador del Betis, se'n van cap allà en cotxe, es queden aturats davant la casa, veuen quina és la situació, veuen que efectivament hi ha una festa i decideixen anar cap allà.
Sale Benjamín, nos dice: hombre, presidente, venite para acá. Digo: no, 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 vamos para dentro, para tu casa. Vamos a entrar. Entonces, claro, cuando vamos a entrar, pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y para que no el entrenador no viera nada ni nadie.
És una de les anècdotes més recordades. S'explica que de Nilsson, sí, es penja pràcticament del balcó perquè no el vegi l'Opera, perquè deia que si el veia en aquella festa no li pagaria el seu salari. Evidentment, descansi en pau Manuel Ruiz de l'Opera.
Sí, sí, i ahir vam recordar també el moment de la discussió amb,
sí,
amb Cuervas,
president
del Sevilla. Del Sevilla, que també va morir. Moment, vaja, una de les anècdotes també de Manuel Ruiz de l'Opera. Un personatge singular, Solsona, que ja feia anys que arrossegava alguns problemes digestius, però un personatge singular i molt important, evidentment, per la història del Betis, però aquí que potser ho vivim una mica més de distància. Ostres, és que hi ha mil i una anècdotes per recordar de Ruiz de Lopera.
Però hi ha algú que no el conegi? El don Manuel el coneix tothom. Aquest home era ja ho hem vist. Jo ara, recordant aquesta anècdota de Benjamín i això, m'estava partint el pit. Però era...
Tu vas conèixer o no, Solsona?
No.
No vas conèixer?
No vas tractar-lo mai?
No.
No et va voler fitxar mai? No, perquè tu ja estaves retirat, clar.
Ja estava retirat. Ell era, dius, del 2005?
92.
No,
sí, ell entra al club el 92, el 96 és president, però entra al club el 92.
Es queda amb el paquet d'accions el 92, al principi és conseller delegat i passa a ser president el 96, i ho és fins al 2006, durant 10 anys.
Sí, sí, tu ja... Sí,
no,
sí.
ja estava...
És una època de presidents
Magil.
Per dir alguna cosa molt carismàtics, no?
Sí.
Caneda, Jesús Gil, sí. Ruiz Mateos...
Sí, sí, Mendoza, Núñez...
Un fum, eh?
Sí. Sempre penso, el president Laporta, si hagués viscut aquella època dels anys 90, no? També jo crec que s'hagués animat, eh?
Home, Laporta Mendoza, per exemple, Laporta versus Gil i Gil, no, haurien estat... baralles dialèctiques potents, eh?
Ah, mira, Del Nido, no? També, sí, que sí. També era una mica... Ja era
sí,
això,
avui ha estat el Tanatori, també.
Sí, sí.
I el Compostela.
Del Niu.
Del Niu. Caneda del Compostela també, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
Com el recordes,
no, un
Jordi?
Personatge... No, aquest... Jo nosaltres recordo que una vegada vam jugar amb allà, un d'aquests anys que vam anar allà, i ell estava pel camp, no? Ell no estava ja... No era president, eh? Perquè ell... no era president, però va fer el partit i va baixar baix, devia, no sé, va baixar el vestidor i estar per allà ens va saludar, no? I bueno, allò que ja veies que, hòstia, que no sé, que es passejava per allà i, hòstia, tothom, tota la gent d'allà, ostres, un respecte, no?
Don Manuel,
vull dir, tot era Déu nostre senyor, no? Vull dir, això ens va passar una vegada que vam jugar al camp del Milan i va baixar el Silvio, ens va baixar
Berlusconi,
va baixar allà al vestidor, perquè aquest entrava allà al vestidor i venga, i estaves allà a l'equip dutxant-se i tal, i el tio entrava per allà i ens va saludar a tots i, hòstia, i tenen aquesta àurea, saps?
Sí,
de gent especial rodejat, en aquest cas el Berlusconi rodejat de guardaespatlles per allà, vuita. Són, com molt bé deia el Pichi, són forma part d'aquest grup de presidents especials, amb una personalitat, amb una època especial també, que el futbol evidentment era diferent del que és avui en dia, no?
Deixem, no, que avui quan buscava històries i talls i documents de Luis de Ruiz de l'Òpera, he trobat també una imatge que va ser molt famosa i molt comentada i va generar molta polèmica, que és un duel de copa que l'enfronta al Sevilla i quan ha de venir a jugar al Sevilla a casa seva, ell col·loca un bust amb la seva cara a la llotja al vell
allà,
mig,
sí,
perquè no volien seure amb ell, i llavors van haver d'estar els dirigents del Sevilla al costat del seu bust que el va plantar allà a la llotja. Això va ser el 2007.
Eh?
És una imatge que ja va ser tremenda, perquè estava, em sembla que era Del Nido, que estava allà la fotografia de Del Nido assegut al costat.
Bueno, però és el que deia. Increïble. Ara, en aquests moments, això, ostres, seria quasi impensable, no? Sí. Vull que, estaria tan mal vist que la gent no... Avui en dia és una altra història, no? Però en aquella època, com deia l'Àngel, no? Eren uns personatges, una gent, el futbol era una mica diferent, no? I es podia donar totes aquestes coses, no?
Però tot això ho va allargar una mica, això ja era, Jordi, això era 2007, ja,
sí,
eh?
No, no, sí, perquè, bastant, per això et dic, no? Que aquella època, vull dir, ell mateix, Del Nido, etcètera, vull dir que... Sí. Encara ho arrossegam. Ara és veritat que ja... No, tot és bastant més correcte, bastant,
bueno,
per no dir molt.
Exactament.
S'ha de ser políticament correcte i l'Òpera no ho era, ja ha quedat clar amb els documents que hem sentit. 23:01, ho anirem deixant aquí. Emplaçant-vos a diumenge que ve amb l'Aleix, si vol venir, Susana?
Encara estic pensant amb el Benjamín.
Amb el Benjamín, eh?
I amb el Denilson penjat al i les mujeres haciendo ejercicio físico.
Sí, bueno, la metàfora...
Perquè Denilson són els pengers del balcó, tu imagina la que tenien muntada allà.
La que
devien
tenir muntada.
Sí, Déu-n'hi-do. Dani Solsona, gràcies, eh?
Vinga.
Una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies, Pichi, gràcies, Roure. Una abraçada.
Gràcies,
bona nit. Gràcies, Sap, eh?
De res, bona nit.
Un minut i el Barça de Futbol Sala, que ha estat campió avui de la Copa. De seguida, protagonista, aquí el tu diràs.
RAC 1.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies per RAC1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
I va Sergio Catela, xuta! Gol, 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 gol! Gol de Catela a la tanda de penals, és l'heroi, l'aixequen en braços els seus companys, ha marcat 4 dels 6 gols del Barça a la Copa d'Espanya.
És l'heroi Catela, que va ser ja molt important a les semifinals i avui també ho ha tornat a ser, forçant el gol de la pròrroga i ara també amb aquest gol que donava el títol al Barça. Ha guanyat la seva 7a Copa d'Espanya de la seva història, ho ha fet a la tanda de penals, com dèiem, contra el Pozo. Una altra vegada el Pozo, 14 finals, 14 victòries pel Barça, les dues últimes contra l'equip murcià, la tanda de penals. El secretari tècnic del Barça de Futbol Sala és el Jordi Torres. Hola, Jordi, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Imagino que celebrant una mica, no?, que ja toca.
Sí, sí, home, s'han de celebrar tots els títols i així ho estem fent.
I més un títol que a falta de 4 segons pel final aproximadament semblava complicat com a mínim de guanyar, no?
Sí, sí, no, home, molt complicat, molt complicat. El que passa que, bueno, aquest esport, el maco que té és això, no?, que fins a l'últim segon poden passar moltes coses. I la veritat que mira, aguantant, no?, aguantant fins al final, i bueno, pues un altre cop la tanda de penals ha decidit el partit.
Què és el que t'agrada més d'aquest grup, d'aquests futbolistes, d'aquest staff?
Bueno, el que m'agrada és que al final són jugadors que saben dominar molt bé aquestes situacions, estaven tenen aquest saber estar. Sí que és cert que jo la primera part no m'ha agradat gens l'actitud, i el bo que tenen és aquest canvi, no?, que som capaços de fer un canvi com a grup, com a equip, i fer un canvi en un mateix al final, en un mateix partit, i donar-li la volta, i més com ha anat tot. Al final tothom ha vist la final, el que ha passat, com ha anat. Ostres, és que és difícil sortir-te del partit, i aquest senyor, la veritat que en això domina les situacions. El que més m'agrada és això, no?, que anem renovant gent jove que està convertint aquests partits amb gran experiència, que els servirà molt pel futur, i això és bo. Al final no deixa ser un altre títol important, amb tot com venia, amb les baixes, i sobreposar-nos. Això és el que em quedo d'ells.
Sí, al final del partit valoraves la final i valoraves també l'actuació arbitral i deies que era una vergonya. No sé si en fred continues pensant que és una vergonya el que ha passat avui a la pista.
Sí, sí que és cert que amb el càrrec que tinc jo no hauria de dir això. És cert que estava molt calent, no estava calent per l'acció de Pito, sinó prèvia, que no entenc, és que no ha sigut aquest partit, i no parlo sol de Barça, parlo en general, he vist tots els partits de la Copa, i el tema arbitral, l'aventi, el VIR, que és com el VAR, el futbol, estem veient que el futbol també ho complica cada cop més, i resulta que ara el futsal, el VIR també inclús el complica, no? I el criteri que tenen ells mateixos de demanar-ho o no demanar-ho, ahir vaig veure un partit, una semifinal, que sí que vam poder demanar amb la mateixa acció que nosaltres hem fet avui, i avui no s'ha pogut demanar. Em queixo d'això, que és cert, jo segueixo dient que és una vergonya en aquest sentit. No perquè vagin en contra nosaltres o no, perquè els criteris són molt canviants en els mateixos partits o en la mateixa copa, i això no pot ser. Crec que hem de fer un esforç tots, ells són els primers, ho han reconegut també al final. És el que jo ja et dic, i torno a dir, m'equivoco potser en talent, ho podia dir d'una altra manera, però segueixo pensant que sí, que hem de canviar molt aquest tema, perquè, bueno, sincerament, avui, després de la mala primera part que hem fet una molt bona segona, i hem tingut l'oportunitat de guanyar el títol abans d'aquesta pròrroga, i no ens l'han deixat. I això és el que critico una mica, aquest criteri tan canviant que hi ha en tots els partits, ni a favor ni en contra.
Sí, sí, queda claríssim la reflexió que fa Jordi. Clar, un pot pensar, home, si aquest equip s'ha aixecat en els moments més complicats i ha guanyat la Copa d'Espanya, per què no acaba bé la temporada, no? Queda la Lliga, queda la Champions, per què no pensar que aquest grup pot acabar fent el triplet?
Sí, 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 home, de moment, després d'on venien, de dos títols que no hem aconseguir aquest, que pensàvem també que seria molt complicat, i així ho hem vist, potser ens pot passar factura. Sí, és cert, ens hem jugat molt amb la presència de Tito uns minuts, amb jugadors que tornen a estar carregats, ja veurem el diumenge com jugarem el derbi a casa, ens hem de plantejar que hem d'intentar, doncs això, arribar el millor possible a aquesta Final Four, que si puguem, doncs bueno, anirem allà doncs, a guanyar-la, està clar. I somiem amb el triplet. Sí, perquè sí, hem de somiar amb això.
I acabo per on he començat. Són 14 finals contra el Pozo, 14 victòries. Hi ha hagut algú del Pozo que al final del partit t'ha dit, escolta, potser que deixeu una pels altres, no? Perquè bueno, realment és una estadística increïble, una maledicció que jo crec que com aquesta no n'hi ha gaires en el món de l'esport, no parlo només del futbol sala.
Sí, és correcte, estic d'acord. Tinc gent coneguda que em cau molt bé, com per exemple Juanjo Angosto, el porter. Ella va passar aquella copa famosa amb el penal, avui s'ha tornat a repetir una mateixa acció impensable, no?, que aquests 4 segons aquesta falta doble penal, que jo crec que s'equivoquen, no? I és així, s'equivoquen, hi ha una acció, és falta, i ostres, sí, deuen estar, bueno, no sé si maledicció, no?, però ja són moltes, i bueno, espero que segueixin així. Nosaltres sempre venim aquí per sumar. Jo, sincerament, al final la veia molt perduda amb aquests 4 segons i impensable el que passa, però el bo d'aquest esport que té això, que fins a l'últim segon poden passar moltíssimes coses i així ho hem vist.
I tant que sí. A gaudir-ho, Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Sintonia de la Volta Ciclista de Catalunya, que s'ha acabat aquest migdia a la ciutat de Barcelona, i s'ha acabat amb Tadej Pogacar com a gran guanyador. Ja sabíem fa dies que la guanyaria, avui s'ha confirmat, i fins i tot Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha guanyat la quarta etapa.
Sí, ha guanyat la seva quarta etapa de les 7 que es disputaven, 4 per Tadej Pogacar, avui ha guanyat també a Barcelona. I recordem que la primera, la inaugural a Sant Feliu de Guíxols, se li va escapar per res, per pocs metres. En podria haver aconseguit 5, són 4, és un pòquer que no està gens malament. I més enllà de les etapes, és que ha guanyat també 3 mallots. El de la General, amb molta diferència, han completat el podi Mikel Landa i Egan Bernal, també el mallot de la muntanya i el de la classificació pels punts. No podia guanyar el de jove, perquè no hi competia, ja té més edat, ni el de millor català. De moment Pogacar no és català, que sapiguem. No,
tot i que a vegades fa alguna publicació a les seves xarxes en català, però veritat, no és català. Sí.
I només se li ha escapat, entre cometes, el de l'equip. Però, clar, és veritat que ell té un equip que tots treballen per Pogacar i, evidentment, ningú va buscar la General i era impossible que guanyés la classificació pels equips. De fet, durant tota aquesta setmana, o sigui, el podi només deia un nom, Tadej Pogacar, vinga, pujava per guanyar la General, pujava per recollir el mallot de la muntanya, el de la regularitat, i avui no ha estat una excepció, ha estat el gran protagonista també al podi final de la Volta.
Doncs Pogacar, gran protagonista, i és que avui, a més, tampoc era el pla inicial de l'equip que guanyés ell. Avui no era una etapa en la que diguessis, no, guanyarà 100% Pogacar.
No, i a més és que l'Emirates, avui el pla era Marc Soler, el català. De fet, ahir Pogacar, quan va guanyar el Santuari de Caral, li va dedicar la victòria a Marc Soler, i avui era l'opció A. De fet, Marc Soler ha atacat en la segona pujada al castell de Montjuïc, ha obert escletxa, ha arribat a tenir mig minut gairebé sobre el gran grup, i jo hi ha hagut algun moment que he pensat que avui podíem tenir victòria catalana, però l'Ineos s'ha posat a tirar del pilot, ha anat reduint la diferència i al final ha acabat caçant el grup del ciclista català, i al final doncs han quedat els favorits. És cert que Pogacar ho ha intentat a l'última ascensió, no ho ha aconseguit, i a la baixada ha arribat una quinzena de ciclistes, i clar, miraves els noms dels 15 ciclistes i dius, és que Pogacar és el més ràpid, i sí, ho ha demostrat, ha sprintat i ha acabat guanyant l'etapa. De fet, al final de la jornada ell admetia que avui l'aposta era Marc Soler.
Yeah, I'm so happy to take the win. It was not the original plan today.
Estic molt content per la victòria. No era el pla original. La idea era que en Marc guanyés l'etapa. De fet, en Marc ha fet una feina molt bona en l'ascens. Jo intentava seguir la roda. Intentava estar al davant tota l'estona i al final en Joao ha posat un gran ritme. Érem un grup petit al capdavant. En Joao ha fet un gran atac al final i tant de bo hagués pogut arribar. Però també estic content d'haver pogut aconseguir la victòria.
I wish that he would arrive but I'm happy that I could take the win instead then.
Pogacar ha estat el gran protagonista a la carretera, però al vessant social, una altra vegada, la gentada de por que hi havia avui a l'ascensió a Montjuïc, ja és habitual, però a mi m'ha donat la sensació que avui encara hi havia més gent que altres edicions. No sé si és perquè ja vinc una mica amb la mentalitat del que vam veure ahir a Berga, però és que avui hi ha una gentada, vull dir, una bogeria pel ciclisme i també per Pogacar, que ha estat, evidentment, el ciclista més ovacionat.
Ara li preguntarem al director de la Volta, al Rubén Peris. Gràcies, Albert, eh? Bona nit.
Bona nit.
10 minuts i la una. Hola, Rubén Peris, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Quina valoració en fa de l'edició d'enguany?
Bé, molt positiva. Estem molt satisfets de com ha anat tot. Mentiria si digués el contrari. A nivell organitzatiu, doncs, tots els que composem el comitè organitzador i tots els voluntaris, tothom, amb una paraula, doncs estem molt contents de com ha anat tot.
En el món del ciclisme és difícil de pronosticar els espectadors i l'expectació que genera una cursa. No és com el futbol, que un sap quants espectadors van a l'estadi, però ha estat la volta amb més expectació dels últims anys, creu?
Jo la veritat és que no m'agrada, diguéssim, no, comparar, perquè les comparacions sempre són difícils, però sincerament jo crec que sí. Jo crec que dels últims anys i de molts anys enrere ha sigut una volta amb molta expectació, amb moltíssim públic, amb etapes molt seguides, i crec que sí, crec que ha sigut la que més expectació ha generat, sí.
Amb un guanyador indiscutible, que és el Tadej Pogacar, 4 etapes, l'última avui a Montjuïc, la general, amb més de 3 minuts amb el segon classificat. Quina animalada, no?, tot plegat.
Sí, la veritat és que sí, però és així, el ciclisme és així. Hi havia grans corredors el primer dia quan vam sortir de Sant Feliu, però ell ha guanyat la volta, l'ha guanyat amb una gran superioritat i no hi ha res a dir. O sigui que quan va anunciar que venia la volta, doncs tots ens vam posar molt contents, tots teníem grans expectatives, i ha demostrat que ha vingut aquí a guanyar i a guanyar capes.
I ha dit que torni ja o no?
Bé, això ja no depèn de nosaltres. Nosaltres procurem fer uns recorreguts que els corredors vulguin venir, i la prova és que cada any tenim una gran participació, però bé, ens hem despedit desitjant-se sort amb ell per la temporada, i bueno, ja aviam com anirà tot. L'any que ve, Déu dirà.
La volta d'aquest any també recordarà, Rubén, per l'etapa de dissabte. Va sortir tot bé?
Tot, tot. La veritat és que sí. M'havien parlat de que hi hauria molta expectació, jo esperava molta expectació, però vaig quedar sorprès de la quantitat i de quantitat de públic que hi havia. I al dematí, quan vam donar la sortida, quan vaig veure que al passeig de Berga hi havia tantíssima gent i molta gent em deia, i ara ens anem amunt, pensava, bueno, aviam, però realment va ser espectacular. Sí, és una etapa d'aquelles que quedarà amb el record.
Clar, ara que em parla d'això, una de les raons per les quals, diguéssim que feia 60 anys que no es corria el Berguedà en aquesta comarca, és per la climatologia, per la meteorologia, per aquesta por que teníeu, i que d'alguna manera el canvi climàtic, ara a finals de març, sembla que ja estiguem en una altra estació i que la temperatura sigui més alta i que no hi hagi tant risc de nevada?
Bé, això és difícil de pronosticar. Bé, és veritat que el Berguedà sí que havia anat durant molts anys la Setmana Catalana, una prova enyorada i molt estimada, i la volta sí que és veritat, com a volta que feia 60 anys que no hi anàvem. També és veritat això que tu has dit, d'uns anys cap aquí, amb el canvi climàtic, no hi ha tants perills, però sí que és veritat que cada any, quan preparem les etapes de muntanya, anem on anem, preparem sempre un plan B, i fins i tot alguna vegada hem preparat un plan C per el que pogués passar. Però sí que és veritat que la cosa ha canviat molt, sí.
Vaig acabant, recordo que fa uns anys va demanar ajuda perquè la volta pogués sobreviure. Podem dir a dia d'avui, Rubén, que la volta ha sobreviscut, i no només això, sinó que està en un dels moments més dolços dels últims anys?
estem en un moment molt dolç. He d'agrair públicament les institucions, començant per la Generalitat de Catalunya. Hem de continuar donant les gràcies a les diputacions, als ajuntaments, l'Ajuntament de Barcelona, concretament on hem acabat avui, però a tots els ajuntaments per on passem i per on fem finals d'etapa. Gràcies als esponsors que ens ajuden, però bé és veritat que per seguir creixent i per seguir pujant hem de tenir, de trobar més esponsorització privada. Això en aquest moment jo sé que és molt difícil, sé que és complicat, però seguim treballant en aquesta línia i és la manera de créixer, la manera de que la volta arribi a cotes als que esperem que arribi.
I ara queda la femenina. Del 7 al 9 de juny serà la primera edició d'una volta per etapes, tres etapes, no una com abans es feia amb la revolta. Què n'espereu?
Ens fa molta il·lusió, tenim moltes ganes i tenim molta esperança de que poder guanyar amb el futur algun dia més. Però també això forma part d'un tema econòmic i hem de consolidar-ho bé i tirar endavant.
Doncs tant de bo que sigui un èxit com ho ha estat aquesta setmana de ciclisme en el nostre país i una organització fantàstica. Moltíssimes felicitats i enhorabona a tothom que ho ha pogut fer possible. Rubén Peris, director de La Volta, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacurumamazda.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
GT RAC 1.
Més coses, parlem ara de motor. Ai, que ens les prometíem ahir felices. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Ens les prometíem felices ahir amb la victòria de Maverick Viñales, el podi de Marc Márquez en aquest sprint a Portimao. I avui, ves per on, els pilots catalans els ha sortit creu a la cursa del Gran Premi. És que han acabat tots dos per terra.
Doncs sí, Maverick Viñales anava segon, a punt de començar l'última volta, però el canvi de marxes de la seva Aprilia ha dit prou, l'ha superat com un coet, tenia Bastianini a la recta de meta, i Viñales ha acabat caient al revolt de final de recta. Ell ho ha explicat així a DAZN.
Esta pretemporada nunca había tenido problemas con el cambio, pero desde la vuelta 3 iba suplicando, digo, por favor, llega hasta el final, porque estaba en una muy buena posición, ¿no? Pero cada vez iba peor a peor y cada vez me entraba más tarde la sexta y hasta que ha dicho pro. Pero bueno, hay que aceptarlo y realmente quiero que esto sirva para Aprilia, para realmente que sea un golpe para seguir mejorando y hacernos crecer, porque hoy me sentía que podía ganar otra vez.
i Marc Márquez també ha acabat per terra després d'atacar la cinquena posició de Peco Bagnaia tres voltes pel final. A la frenada del Revolt 5 ha frenat més tard el compte per superar el campió, ha allargat una mica la traçada i Bagnaia ha volgut aprofitar per recuperar la posició per l'interior del Revolt, obrint gas molt aviat. El que passa és que no hi havia prou espai i les dues Ducati, l'oficial número 1 i la Gresini número 93, han topat i han caigut. Direcció de curs els ha cridat a declarar i després d'escoltar-los el panell de comissaris ha decidit que no hi ha motiu per sanció. Márquez s'ha mossegat una miqueta la llengua, o almenys això m'ha semblat, per no carregar contra Bagnaia el micròfon de DAZN. Considera que l'italià ha estat massa optimista en aquest intent de recuperar la posició.
Para mí las carreras pues hay toques y ha sido una situación donde pues lo he adelantado, me he ido un poco largo, he mantenido mi posición, pero bueno, he visto cosas en la telemetría que al final no puedes defender demasiado, o sea, yo soy de los que defiende posición, pero tienes que saber aceptar cuando estás en una posición de quinto o sexto, no hace falta exagerar más de la cuenta. Y ya te digo, los dos estamos fastidiados porque era el último resultado que queríamos.
I Peco Bagnaia també ha exposat el seu punt de vista que, era d'esperar, no coincideix amb el del Cerverí.
Pienso difícil de hacerlo diferente. He intentado cruzar la línea, él ha intentado cerrar su línea para estar delante y nos hemos tocado y hemos terminado con 0 puntos los dos. No tendremos sanciones, seguramente, porque ya la sanción es tener 0 puntos hoy, los dos. Pero nada, son situaciones muy difíciles de ver, de entender. Uno intenta hacer lo máximo y nada, hemos hablado los dos. Me gusta esta forma de que los pilotos se hablen, pero seguramente los dos tienen dos puntos de vista diferentes.
Haurem de vigilar durant aquesta temporada si hi ha algun frec a frec més entre Bagnaia i Marc Márquez. Val més caure lluitant per la cinquena posició que no caure anant sol pràcticament l'any passat com que hi ha Marc Márquez.
Sí, no? Crec que no ens equivocarem si pensem que hi haurà algun frec a frec, esperem que no hem caigut entre tots dos lluitant segurament per guanyar.
Sí, veurem. Márquez per terra, Viñales per terra, també Bagnaia, el triomfador del diumenge ha estat Jorge Martín.
Sí, s'ha posat primer a la primera frenada i ha liderat fins la bandera de quadres, per cert, avui en mans de José Mourinho. Martinator...
Por qué?
Que amb aquest triomf se situa líder del Mundial i ho ha celebrat imitant el sí, el gest de Cristiano Ronaldo.
Però és molt portuguès
quan
avui.
Quan marca un gol... Sí, ell ha dit que no li agrada el futbol, però que li va dir un fan i li va semblar bé la idea. Jorge Martín ha explicat que aquest any està treballant especialment l'aspecte psicològic.
Junto con mi psicólogo hemos trabajado cosas importantes que creo que me hacían ser más débil, ¿no? Tener más dudas o intentar controlar las cosas y ahora pues las cosas son como son, hay que aceptarlas y quizá pues estar más tranquilo, ¿no? Durante carrera sé reenfocarme muy bien, sé qué pensar, ¿no? Otras veces se me iba el santo al cielo en carrera o tenía más dudas, pero ahora me sé hablar a mí mismo, digamos, y creo que esto me está ayudando.
Enea Bastianini ha estat segon i l'altre triomfador del dia és Pedro Acosta, que ha aconseguit el seu primer podi a MotoGP, afavorit, sí, per la caiguda de Viñales, però culminant una gran cursa en què estava remuntant des de la setena posició de graella i superant pel camí Brad Binder, Marc Márquez i Peco Bagnaia, amb 19 anys i el segon gran premi de la seva vida a MotoGP.
Creo que ha llegado más pronto de lo que todo el mundo esperaba, porque este fin de semana, el viernes, empezamos fuera de la Q2. No, tenemos que estar muy contentos, ¿no? Al final, creo que hoy hemos gestionado carreras bien. Igual que en Qatar, a lo mejor iba muy al límite al principio para engancharme. Hemos probado algo en el warm-up para la salida, ha ido mucho mejor hoy. Tenemos que estar súper contentos de la manera que hemos gestionado, porque en Qatar a lo mejor se nos fue un poco de las manos.
Àlex Espargaró ha acabat 8è, Àlex Rins 13è i Àlex Márquez també ha caigut.
Alguna cosa més, Quim, d'aquesta cursa o de Gran Premi de Portimao?
Sí, Aaron Canet ha aconseguit per fi la primera victòria a Moto2 i lidera el Mundial, igual que el també valencià Daniel Olgado a Moto3, victòria a Portimao i liderat. La pròxima cita de MotoGP serà el Gran Premi de les Amèriques a Austin, Texas, del 12 al 14 d'abril i la ronda catalana del Mundial de Superbike, que es disputava aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, s'ha tancat amb victòries de Toprak Resgatoglio a la cursa de la Superpole, Álvaro Bautista a la cursa 2 i liderat de Nicolò Bulega al campionat.
Molt bé, 12-14 d'abril, per tant, ara hi ha tres setmanetes, tres setmanetes d'impàs abans de la pròxima cursa, sí. Ho esperarem. Gràcies, Quim, una abraçada. I I aquesta matinada ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 Carlos Sainz. Sorpresa perquè Max Verstappen ni tan sols ha aconseguit la victòria. A més, ha abandonat per uns problemes de frens durant el primer tram de la cursa. Sainz, operat d'apendicitis ara fa 15 dies, assegura que ha fet una cursa gairebé perfecta. Declaracions a DAZN.
Yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen, porque sabíamos que aquí el DRS son 6 décimas y esas 6 décimas te ayudan. Sabía que tenía más el ritmo hoy para poder ponerle bajo presión, y eso es lo que hemos hecho, lo hemos podido pasar. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también hoy hay que estar ahí para que los tenga.
El podi l'han completat Leclerc i Norris. Alonso, que havia acabat 6è, l'han sancionat en 20 segons per haver canviat el punt de frenada en un dels revolts d'Albert Park mentre es defensava dels atacs de George Russell, que just després ha tingut un accident. Alonso no està d'acord amb la sanció, ho ha fet saber a través de les xarxes. De tot plegat, de la victòria de Sainz, de la sanció d'Alonso, de l'abandonament de Verstappen, què en pensa el nostre home Fórmula 1, l'Álvaro Demà?
Igual que la temporada passada a Singapur, Carlos Sainz ha trencat avui a Austràlia la ratxa victoriosa de Max Verstappen. El de Red Bull buscava la seva 10a victòria consecutiva per igualar la millor ratxa de la història de la Fórmula 1, però ha hagut d'abandonar per primer cop en 2 anys amb problemes mecànics. Sainz, que havia superat l'holandès en pista,